Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.
Narcís Matas i Sabater, conegut com Siset Barraquer, era enregistrat cantant en una gravadora de so l'any 2015, amb 89 anys, per Jaume Arnella i París i Joan Arnau i Serra, al municipi on resideix, les Planes d'Hòstoles, a la comarca de la Garrotxa, a Catalunya.
I una matinada fresca, oi, Leila, quina fresca hi feia. Vaig anar al bosc a caçar, oi, Leila, quina fresca hi fa. No en trobo casa ni una, oi, Leila, quina fresca hi feia.
Este enregistrament el va conèixer Carles San José en la pàgina web Cantut, on podem trobar un recull de cançons populars de les comarques de Girona. I este any passat, 2016, San José, conjuntament amb Carles Belda, publicaren esta versió en un àlbum que també s'anomena Cantut.
Una matinada fresca, oh laila, quina fresca hi feia. Vaig anar al bosc a caçar, oh laila, quina fresca hi fa. No en trobo perdiu ni guatlla, oh laila, quina fresca hi feia. Per a poder-li tirar, oh laila, quina fresca hi fa. Sinó una pastoreta, oh laila, quina fresca hi feia. Canta laia el bestiar, oh laila, quina fresca hi fa. Ja la trobo dormideta, oh laila, quina fresca hi feia. No la goso despertar, oh laila, quina fresca hi fa. Ja en cull un ram de violes, oh laila, quina fresca hi feia. I els pits les hi vaig posar, oh laila, quina fresca hi fa. Les violes eren fresques, oh laila, quina fresca hi feia. La pastora es despertà, oh laila, quina fresca hi fa. Un teneu-vos lo gran jove, oh laila, quina fresca hi feia. Què us hi pensàveu trobar, oh laila, quina fresca hi fa. La vostra mort gentil donzella, oh laila, quina fresca hi feia. Si me l'embonguéssiu dar, oh laila, quina fresca hi fa. Heu de demanar al meu pare, oh laila, quina fresca hi feia. I també al meu germà, oh laila, quina fresca hi fa. I també al meu senyor oncle, oh laila, quina fresca hi feia. Senyor oncle capellà, oh laila, quina fresca hi fa. Que si ells vos l'en donen, oh laila, quina fresca hi feia. Per ben donada serà, oh laila, quina fresca hi fa.
Els viatges de Carlos Carlos.
Carles Belda i Carles San José i el seu àlbum Cantut seran els protagonistes en este capítol dels viatges de Carlos Carlos. Ja sabeu que sempre ens podeu trobar a Facebook, en la nostra pàgina, o en el meu perfil personal de Twitter, Instagram, @ripollescarlos. En esta edició comptarem amb la col·laboració de Carles Sánchez a la veu del reportatge. Reben unes salutacions molt cordials de qui habitualment condueix este podcast, este programa. Jo mateix, Carlos Ripollès, i amb Carles Belda i Carles San José vam estar conversant al coll hores abans del concert que estava dintre de la programació del Festival de Cançó d'Autor Barna Sanz. A més de presentar-nos este treball discogràfic, ens explicaran què podem trobar en aquest arxiu sonor que té forma de pàgina web i també s'anomena Cantut. Ells feren servir aquest arxiu per documentar-se i inspirar-se a l'hora de recrear cadascuna de les cançons que trobem en este àlbum.
Quan era petitet, petitet, un jove tendre, em vaig infundar l'amor amb una hermosa donzella, amb una hermosa donzella. I a l'edat dels 14 anys el rei feu declarar guerra. Trist de mi, com ho faré? Tinc que deixar la promesa. I un amic sempre m'ho diu, i un amic sempre m'ho deia. Quan tu la guerra seràs, et casarà la promesa. I amic, no em diguis això, que un disgust sempre s'hi acerca. I això és com un pagès que en sembri la mala terra, que en sembri el més bon blat, que en collissi no ni elles. Quan ja feia uns 7 anys el rei feu plegar la guerra, que se'n vagi cadascú, cadascú la seva terra. Jo també me n'aniré i a casa de ma promesa ja li dono el teu esguard. Viu de casada o promesa, viu de casada o promesa. Sóc promesa d'un soldat, 7 anys fa que és a la guerra. No és a la guerra, no, que està aquí a la presència. Jo per vos, gran jovenet, he fet moltes prometences. He promès resar el rosari, 7 grans i 14 denes. 7 grans i 14 denes. He promès anar descalça amb una santa molt vella, amb una santa molt vella.
Carles San José toca la guitarra clàssica i canta.
I bé, la meva relació amb la música tradicional és bastant nova. Jo sempre m'han agradat músiques folklòriques, podríem dir, d'arreu del món, i resulta que la música folklòrica de l'entorn més proper que jo tenia, doncs no la coneixia relativament poc. I per tant aquest projecte m'ha permès entrar-hi més a fons. A casa meva sempre ha hagut molta música, però el meu pare, tot i néixer a una zona com l'Empordà, amb la sardana, etc, etc, li va interessar molt la música americana. El que passa és que la meva àvia, la mare del meu pare, i el meu besavi són persones que coneixien molt la tradició de poesia i de música popular de la zona, i per tant la meva àvia sap bastantes cançons. I en aquest projecte, el Cantut, que és un arxiu web on es grava gent gran cantant, doncs jo vaig aprofitar per gravar la meva àvia, i vaig gravar 18 o 19 cançons que ella se sabia de quan era petita, algunes de les quals, doncs, una concreta, doncs, no l'havien gravat encara a la web, no? Per tant, sí que una certa relació amb la música de tradició oral hi és, però no amb el que se'n diu música tradicional i tot el món que hi ha a dins. Jo en aquest sentit, tot i agradar-me i cridar-me l'atenció, no tenia aquesta relació. No.
El divino vull cantar, el divino vull cantar, del bon Déu, Albert Masies, del bon Déu, Albert Masies. De la mort i passió, de la mort i passió, que el divendres s'empatia, que el divendres s'empatia. Quan estava dins de l'hort, quan estava dins de l'hort, amb el cor ple d'agonia, amb el cor ple d'agonia. Ja em baixa un àngel del cel, ja em baixa un àngel del cel, davant seu s'apareixia, davant seu s'apareixia. Diu-li que anava a morir, diu-li que anava a morir, si el món se'l va volia, si el món se'l va volia. Moriré pels pecadors, moriré pels pecadors. Compliré la profecia, compliré la profecia.
Carles Belda toca l'acordió diatònic i canta en algunes cançons.
La relació amb la música tradicional ha sigut, per mi, una experiència de post-punk, que es diria ara. Jo vaig tocar amb un grup de punk i un bon dia vaig canviar el baix elèctric per l'acordió diatònic i se'm va obrir allà una, no sé com dir-te, un univers, el que he anat fent feina i he anat fent el mateix procés que ha dit el Carles, d'autoconeixement, des de fer classes a la Xafigà de Muro, fins a tocar amb uns bastoners a Sabadell, al poble on vaig néixer, al Vallès, o fins a estar ara amb el Carles, amb el Bob Dylan de l'Empordà, doncs, revisitant cançons de la vegueria de Girona.
L'acordió, tot i ser un instrument en l'actualitat habitual en la música d'arrel, és de recent creació i nouvingut, com ens explicava Carles Belda.
Hi ha dos instruments, fins als electrònics, diguéssim, els que són acústics purs, que són de creació europea, amb pare o mare i data de naixement. Els saxòfons, el senyor sax, i els acordions i tota la família, és a dir, concertines, harmòniques, bandoneons, que són... L'acordió en concret és creat a Viena entre el primer i el segon quart del 19. I sí, és un nouvingut, depèn de quina perspectiva agafis. Diguéssim que hi havia coses que estaven fent d'una manera, per exemple, és molt probable que les gralles i dolçaines, la doble inxa, sigui d'origen africà i que en algun determinat moment l'acordió absorbeixi aquesta informació. O la guitarra, que sembla que bastant clar que és d'origen àrab, sembla, tot i que la moderna sembla bastant clar que és creada aquí al país. Però l'acordió, diguéssim que és un... Però bueno, com estem fora de la migració, escolta, endavant, no?
Vella filosa de veu reganyosa que sempre treballa al mig del carrer. Jo explico la història que em sé de memòria. Veniu a la vora que vos la diré. Per anys endarrere, quan jo encara n'era petita com ara, els que m'escolteu, mon avi tenia aquella masia que terra en ruïnes encara veieu. Guerres trinxaren les terres, cremant les espigues al foc dels canons, els camps i mesures farcits de malures, la fam hi portaven pels quatre cantons. Quan l'avi va veure tants mals i va creure La hisenda perduda per tants de perills, va dir el meu pare, tot jove encara, treballa i ensenya'n també els teus fills. Va dir en el meu pare, ets jove tu encara, treballa i ensenya'n també els teus fills.
La vella filosa és el tema que acaba de sonar. És un fragment d'un poema del mestre i escriptor Antoni Bori i Fontestà.
És un poema molt moral, molt conservador i bé, molt català també, de la masia, de treballar, bé, molt universal, també. I curiosament, aquesta versió, ens explicava l'Almer Massí, que segurament és una interpretació de la persona que la va cantar en la web. O sigui, la vella filosa, normalment, té una altra tonada. Això, la meva àvia, per exemple, també la va gravar, aquesta cançó, i té una altra tonada. En canvi, la que toquem nosaltres és una versió que un senyor canta i que em va explicar l'Albert, que segurament hi havia una part d'interpretació per part d'ell. Que al final la tradició també té això. Al final la tradició també està alimentada per casualitats. No? I no sé si realment és la versió original, si és una versió que aquest senyor... Hi ha moltes cançons que passa això, que no sabem coses. Simplement t'arriben i no sabem si això és una interpretació del Joan Arnau, que és la versió cantada que nosaltres ens hem basat de la web, o és una versió que ell que s'ha inventat, o és una versió realment original, no ho sabem. En aquest cas, el senyor Joan Arnau de les Planes d'Hostoles, que és de la Garrotxa, la van registrar el 2014 i nosaltres hem agafat aquesta, però repeteixo, la meva àvia, que la sabia, me la va cantar amb una tonada diferent. A partir d'aquí, musicalment, és l'única cançó que penso que toquem amb un acordió diferent. Bé, és molt bonica. A mi me recorda una mica a Sud-amèrica, no, a Argentina, me recorda. És una d'aquestes cançons del disco i de la web que te n'adones que la tradició ve de moltes bandes i que també és tradició el punk, no? El punk que deies tu. Al final, per mi és tradició en Bob Dylan, per mi és tradició. O sigui, per tant, nosaltres ens hem aturat a l'època dels nostres avis, perquè aquesta web va d'això, de l'època dels nostres avis. Però en realitat n'hi ha algunes cançons que dius, ja és molt recent això, com La vella filosa o El pomeró o altres que són cançons molt més recents.
Carles San José parlava, quan explicava La vella filosa, d'Albert Massip. Ell és un dels promotors del projecte Cantut.
És un arxiu web on hi ha, en aquest moment, perquè es va ampliant, però en aquest moment hi ha 1.200 tracks de gent, de 1.200 gravacions, de gent gran cantant, cançons que recorden dels seus pares, dels seus avis, i això, per tant, és tot un arxiu doncs, sonor de les comarques de Girona, de la vegueria de Girona. I, diguéssim, això abans era un blog i gràcies a l'impuls, a l'ajuda que l'Albert Massip, que és el creador del blog, l'Albert Massip, va rebre d'en Francesc Viladiu, que és un productor de la zona de Banyoles i de per allà, doncs van començar a pensar noves fórmules per donar a conèixer aquest arxiu, per dinamitzar la cultura de la tradició oral, fer cantar la gent, diguéssim. I una de les maneres doncs, va ser un festival que es va fer a Cassà de la Selva, a la comarca del Gironès. Una altra de les estratègies ha sigut aquest disc. I segurament n'hi haurà d'altres. El festival continua l'any que ve, segurament pensaran noves mogudes, però la moguda d'aquest, diguéssim, que nosaltres encapçalem en aquest cas és fer un disc. I vam escoltar les cançons, totes, i vam fer una tria. I aquesta tria doncs, és aquest disc que hem intentat que sigui un disc doncs, de sonoritat moderna, però també molt, molt arrelat, amb uns instruments, diguéssim, de clàssics, tot i que alguns, com heu dit ara, moderns, però més moderns, però sí, instruments que es relacionen amb la tradició, com a mínim, recent.
Però què trobem en aquest arxiu?
Sí que hi ha gravacions de gent tocant instruments, però és la part menys important. La part més important és totes les cançons, versions... gojos, els goits, no? els gojos, romansos, cançonetes infantils, també dites populars, tot això, tot el que és tradició oral i relacionada amb la música o amb la poesia musicada, doncs tot això està inclòs en aquest web i això vol dir moltes coses, no? Des de cançons molt antigues fins a cançons amb autor conegut, ho engloba tot. Simplement és que doncs no agafaran algú de 30 anys per posar-se a cantar, sinó que agafaran algú de 80 anys ja, o de 90, o que agafaran gravacions dels anys 70 que els hi han deixat d'un avi, un senyor gran, doncs que ja tenia 90 anys als anys 70. Per tant, estem parlant d'una persona que va néixer ja fa molts anys. I aquestes són molt interessants, evidentment, no? També perquè no estan tan influïts per la cultura anglosaxona. Bé, tenien una altra cultura diferent de la nostra i, per tant, es nota amb les cançons, fins i tot, amb la manera de cantar i tot. Ha tingut un infantó que l'ha hagut de donar vida. L'infantó no em vol callar ni amb bressol ni amb cadira. Només a la vora del foc, a la falda de la dida, la dida ja em fa un gran foc amb llenya seca d'alzina i amb la resplendor del foc. La dida queda dormida i quan es va despertar troba l'infant cendra viva. La dida ja em fa un gran crit: malgam Déu, Verge Maria. Les veïnes ho han sentit. Ai, què t'ha passat, dida? Se m'ha cremat un llençolet dels millors que el rei tenia. Dida, aquí teniu diners, aneu-se'n per les botigues. Si a les botigues no n'hi ha, aneu a les argenteries. Mentre estaven dient això, el rei i la reina arriben. Dida, on teniu el noi que jo veure'l el voldria? El noi és en el bressol, que si no dorm, dormiria. Dida, aneu-me'l a buscar, que jo veure'l el voldria. El noi és en el bressol, que si no dorm, dormiria.
La dida és el tema que acaba de sonar. Carles San José ens ho explicava així.
És una cançó molt potent. A més, des d'origen ja està molt relacionada amb el cantut, perquè jo aprofito personalment per anar a gravar la meva àvia. La meva àvia, com t'he dit abans, sap moltes cançons i poesies. És molt gran ja, algunes no se'n recorda. De fet, ara l'altre hi vaig anar i m'encantava dos o tres més. La vaig gravar i li vaig enviar a l'Albert Massip, el creador de la web, perquè m'estava demanant: escolta, això que va cantar la teva àvia, pregunta-li si coneix això altre, perquè i ho coneixia. El que passa que no sabia d'on ho coneixia, coneixia del seu pare. Però doncs jo aprofito i la vaig a gravar. I una de les cançons que canta és la dida, amb una versió musical molt austera. I a més, amb un final sorprenent, perquè aquesta cançó normalment al final hi ha un miracle. És un nen que la gent s'escolti, no faré un spoiler, però normalment és un nen que es mor, diguéssim, i hi ha un miracle i torna a aparèixer viu, miraculosament. Però la versió de la meva àvia, no sé per què, si és que el meu besavi doncs no era religiós, per tant no crec que fos per ell, però la versió que li va arribar va treure el miracle. I això li dona una força del dubte i de la incertesa i que impacta molt. I és una de les cançons que ha agradat. Curiosament, les cançons que agraden més són les més, podríem dir, tristes o les més dramàtiques. Curiós, s'hauria d'analitzar per què, no? Però ens passa amb La Dida i en Morir d'amor, tenen molta transcendència i la gent els està agradant. I La Dida, clar, és una història molt potent, que és un nen que es mor, a més d'una manera, perquè cau al foc, o sigui, una cosa tremenda, i tot com està explicat, la manera que es diu, impressiona molt, i sonorament aquí és on en Jordi, per exemple, treu tot el potencial que ens ha ofert en el disc. Doncs, se'n va, no? El so se'n va, el so transporta amb un drama i...
Sant José ens parlava de Morir d'amor, un altre tema també dels molts tristos que ens trobem en este àlbum. L'escoltarem. Abans, Carles Belda ens l'explica.
És una mena de misteri. Hi ha el misteri d'Elx, doncs hi ha el misteri del Morir d'amor. És una dona, una noia que mor d'amor. La gent que es va fonent, i la que ens sabem és la seva visió, la seva primera, com diguéssim, la seva explicació subjectiva, on amb ser mare hi ha un amor que l'està matant i no sabem si és mort, si no és mort.
Tinc 18 anys, sóc donzelleta i m'enraonàvem amb un xicot. Tinc de morir sense despedir-me'ns en ell la causa de l'amor. Tinc de morir sense despedir-me'ns en ell la causa de l'amor. Un favor us demano, mare, si me'l volguéssiu fer, sisplau, d'anar-me'n a buscar un papito que li vull dir adéu-siau. D'anar-me'n a buscar un papito que li vull dir adéu-siau. Tauleta del meu quarto, una carteta hi trobareu. Una carteta ben escrita i en un papito li dareu. Una carteta ben escrita i en un papito li dareu. Ara que en són dos quarts de dotze, mitja hora en queda per parlar. Aconsoleu-vos, mare meva, deixeu-vos estar de tant plorar. Aconsoleu-vos, mare meva, deixeu-vos estar de tant plorar.
A més dels Carles associats, com s'anomenen Carles Belda i Carles Sant José, estan acompanyats de dos músics més.
Sinó que hi ha una violinista, la Coloma, i un maquinista, que en diuen que és en Jordi, que a més de ser l'encarregat de la producció general del disc, hi ha posat doncs, teclats, guitarres, baixos, bateries... Bé, una mica el vestit de tot l'esquelet. El que el Carles va suggerir que es mantingués aquest diàleg, aquesta relació amb l'origen de les cançons. En aquest cas, per nosaltres, l'origen de les cançons era el web, el cantut.cat. I per això apareixen alguns samplers, és a dir, algunes gravacions originals, alguns fragments de gravació original d'aquesta gent gran dels que n'hem après les cançons. Fins i tot, en una de les cançons, el que fem és acompanyar una gravació. La gravació és l'original, una senyora que es deia Maria Casas, i l'acompanyem nosaltres, els concerts també ho fem així. I llavors, a més, a dins, el llibret vam vetllar perquè hi hagués una cura per les lletres, una explicació de la nostra relació amb aquella cançó, més, fins i tot diré, anímica, espiritual, i com som tan moderns, hi ha un codi QR que si el marques amb el mòbil t'envia directament a la gravació font, diguéssim, del cantut.cat.
Els Carles tenien com a objectiu donar a conèixer algunes de les cançons que eren menys conegudes.
Jo, que no tenia una relació molt estreta amb la tradició que hem tocat en aquest disc, jo en coneixia 3 o 4 del disc. Evidentment, de la web n'hi ha moltes més que no coneixia, però també és veritat que voluntàriament jo almenys vaig intentar que triéssim cançons, algunes que són conegudes però algunes que no fossin massa conegudes, perquè em semblava interessant com a contribució també, de dir, bé, la dama, hi ha moltes cançons que estan a la web que ja els havien gravat, doncs, no sé, en Serrat com a fer els seus discs de tradició o molt d'altra gent, cançons més o menys conegudes, la dama d'Aragó, la presó de Lleida, el cant dels ocells, això és conegut. Per tant, a mi em semblava, i penso que tots, que estava bé introduir noves cançons en aquesta cultura més o menys general de la tradició, no? I doncs algunes cançons com Morir d'amor, com La dida, com Els goigs de Santa Quitèria han aparegut, jo crec que ara amb més força que no havien estat fins ara, i per tant, en aquest sentit, bé, això és bonic.
Però com va ser este procés de selecció, la recreació de les cançons i la producció de l'àlbum?
Inicialment primer vam fer una primera selecció d'unes, no sé, posem-hi 80-100 cançons, escollides molt des de l'esperit, des de la primera sensació, sense analitzar massa res. Després vam intentar anar reduint aquesta llista, però intentant ser fidels a la web, o sigui, a la imatge, o sigui, intentar resumir què té la web, i per tant, doncs que en el disc hi ves algunes cançons, doncs, alguna moral, alguna infantil, alguna doncs, amb bromista, alguna cançó religiosa, alguna cançó trista, per tant, de tot, no? I a partir d'aquí, el que fem és intentar que el duo Carles Associats funcioni, o sigui, l'acordeó i la guitarra funcioni, i que la cançó funcioni, i que tingui una estructura que més o menys ja alguna potser ho vam deixar obert esperant que doncs, la Colom i en Jordi acabessin de dir, però en general totes les cançons teníem ja el que en Carles en diu el pinyol que funciona. A partir d'aquí va aparèixer la Coloma, vam fer un assaig, 2 assajos amb ella, la violinista, i ja la cosa ja comença a tenir més forma, anem introduint, fins que en Jordi apareix amb la seva maquinària, i sobretot el baix, la bateria, aquí és on nosaltres ja diem, ostres, això ja comença a funcionar i fa trempar, no? I després hi ha la feina de producció, que és una feina conjunta, però sobretot liderada per en Jordi Casadesús, que és el que li acaba de donar la imatge més moderna. Perquè, clar, aquest trio, aquesta base que és el trio, no? La guitarra, l'acordeó i el violí, funciona molt bé, però és un so, evidentment, molt, molt conegut, molt bonic, però molt habitual en la música tradicional. Per tant, nosaltres volíem fer un pas més enllà i que tingués una sonoritat moderna alhora i que, a més, transportés aquesta sonoritat. Hi ha cançons com La dida, com Els gojos de Santa Quitèria, com altres cançons que de cop te transporten a altres llocs, fins i tot a la Índia, fins i tot a l'Àfrica, sempre des d'una visió de les comarques de Girona, però musicalment que fos modern, que fos obert i que fos interessant, però que estés arrelat a la tradició. I aquest ha sigut l'objectiu i el camí que hem seguit. I ara el directe, seguim el camí. El directe ja té un altre aspecte, les cançons els estem donant un altre aire, estem canviant coses constantment, a mesura que va avançant. És un procés. Però el disc està gravat i això és el que hem fet i estem contents, crec.
A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fas i reposem una estona. Thank you.
s'hi aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes sota l'ombreta que hi fa. I reposem una estona, pomeró, bon pomeró, sols de veure'ns ja tremola. Tremolis, pomeró, que no tocarem cap poma. El senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre i estimar els gentils fruiters que alegren els cors dels homes i els hi fan els ulls somrients i els hi deixa la boca dolça.
El pomeró és el tema que acabem d'escoltar i Carles Belda ens l'explica així.
És una cançó també amb moralina, amb ensenyança. Jo diria que molt més dissenyat, sense tantes casualitats ni caramboles, com la que ha dit el Carles. Hi havia una música i pedagoga sabadellenca, al Vallès, de Sabadell, molt important i amb força transcendència, que és la Narcisa Freixes. Era una música molt important que es va instal·lar a la Garriga, allà al Vallès, i anaven a veure gent com l'Albenis i músics molt destacats, i va fer una gran tasca pedagògica, va fer moltes cançons per canalla, i aquesta cançó justament, el que està dient és, hi ha una pomera, un pomeró, i diu, per ensenyar-los a la canalla, que no han d'agafar els fruits de la pomera, sinó són seus. I res, mira, aquí, com, ja que som una mica al més enllà del Sénia, direm que quan l'estàvem fent, ens venia com una mena de brot aflamencat, de yeah! I vaig dir, busquem-ne un puntet de fandanguet elegant, no?, de la... no sé, de com podem viure els catalans, no?, el fandanguet, i es nota, perquè en directe se'ns escapa una mica més ràpid, perquè tenim el tremp aquell del directe, però el disc ho vam vigilar de buscar-hi el bon batec, no?, del fandang. És un vals, però un batec així fandangat.
El Gitano és el tema que us proposa escoltar a continuació. Abans, però, Carles Belda ens l'explica.
Aquesta és una de les cançons que esmentava el Carles, que ja són al disc, però que han voltat força. Hi ha tres o quatre que hi ha força gent que les coneix. Diguéssim, hi ha algunes que queden a mig, algunes que eren bastant secretes, que els hem tret de secret de sumari, i algunes que eren grans èxits del folk. Aquesta n'és una. D'una banda, hem utilitzat una melodia que no és la més habitual. Això, d'una banda, per això té un interès relatiu. L'altra, que tant la versió que vam trobar, que hi ha a la gravació del web, com la que més sovint se sent, queda tallada un punt, que una conversa entre una filla que es vol casar amb un gitano i un pare que li diu que no, li desaconsella, li desaconsella, no li acaba de prohibir, sembla ser, però li desaconsella. Què passa? Que com queda mitja conversa, com arriba un punt que si tu llegeix allà és una absolutament racista, la cançó. Remenant, i no va ser un estudi antropològic profund, ni un estudi de camp, va ser mirant un web que es diu viasona.cat, on hi ha molts grups que totes les cançons en català i estan penjades, les lletres, em vaig trobar una on em va semblar que la conversa era sencera. Hi ha un debat entre la filla i el pare, exposant cadascú la seva posició, i finalment la filla fa el que ha de fer. I de passada, tenir la sensació que estàs cantant una cançó racista a exposar un debat, em sembla que hi ha un abisme. I és per això que vam agafar la versió que vam trobar al web viasona.cat, que fa un grup que es diu Sortir com surti, i és la que fem, malgrat no ser la que hi ha al cantut.cat.
La desgràcia d'un pobre home té una filla per casar, enamorada d'un gitano.
pot desoblidar. Enamorada d'un gitano, no la pot desoblidar.
Escolta bé, filla meva, dues paraules et vull dir, que d'ofici de gitano trobaràs més bon partit. Que d'ofici de gitano trobaràs més bon partit. Tu que estàs a Besadeta a dormir en bon matalàs, casadeta amb un gitano, a la paia dormiràs. Casadeta amb un gitano, a la paia dormiràs.
Si a la palla haig de dormir, no m'importa gens a mi. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit.
Tu que estàs a Besadeta a cuinar-ne uns bons fogons, casadeta amb un gitano cuinaràs per aquells racons. Casadeta amb un gitano cuinaràs per aquells racons.
Si els racons haig de cuinar, no m'importa pas a mi. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit.
Tu que estàs a Besadeta a menjar-ne uns bons bocins, casadeta amb un gitano menjaràs rucs i pollins. Casadeta amb un gitano menjaràs rucs i pollins.
Si n'haig de menjar pollins, no m'importa gens a mi. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit.
Tu que estàs a Besadeta a portar-ne rics calçats, casadeta amb un gitano ben descalçadeta iràs. Casadeta amb un gitano ben descalçadeta iràs.
Si descalça jo haig d'anar, no m'importa gens a mi. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit.
Tu que estàs a Besadeta anar a missa major, casadeta amb un gitano no veuràs mai més rector. Casadeta amb un gitano no veuràs mai més rector.
Si rector mai més veuré, no m'importa gens a mi. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit. Si el meu cor sempre en desitja un gitano per marit.
Ja vindran mercats i fires, tu també hi hauràs d'anar, carregada de canalla i amb el cistelló al braç. Carregada de canalla i amb el cistelló al braç.
Si el cistelló haig de dur, no m'importa gens a mi. Jo estic boja pel gitano i el gitano boig per mi. Jo estic boja pel gitano i el gitano boig per mi.
Per què s'ha de tindre un peu arrelat a la tradició i un altre en la modernitat? Sant José ens conta com se ho han plantejat en este àlbum.
Jo crec que en Carles sovint fa servir símils culinaris de la cuina, no? I em sembla molt adequat. Cuinar és difícil. Si no en tens ni idea de cuinar, cuinar és molt difícil. Com n'aprens de la tradició? Com aprens a fer una paella? Doncs perquè t'ho explica algú i dius, ah, és això. Clar, aprendre a fer una paella de zero, si que ningú t'ho expliqui, ja t'asseguro jo que seria difícil. Doncs és el mateix. O sigui, al final, la música que s'ensenya a les escoles també és una tradició. Per tant, pensar que pots fugir de la tradició és quasi bé absurd. La tradició és el que fa que nosaltres sapiguem tocar. La tradició és la forma moderna actual de la guitarra. La tradició és tot. O sigui, la tradició és la cultura que tenim. Per tant, no és que tinguem un peu a la tradició, és que són les nostres, allò, aquella cançó d'en Roger Mas, que les tradicions són les nostres arrels, que és un parc d'atraccions, que és la meva presó, que és on hi soc i és on no puc sortir d'allà. I per tant, això és la tradició. Nosaltres encarnats som la tradició encara que no vulguem. I això és com el de Francesc Pujols, no? De la vida terrenal i la vida celestial. Alhora que tu estàs agafat en aquestes arrels, tu vols anar-te'n i vols fugir i vols ser lliure i vols gaudir lliurement d'això. I per gaudir lliurement de la tradició has de voler ser un més enllà i voler escapar-te d'aquesta tradició. I en aquesta fricció jo crec que és on hi ha la música i és on hi ha el moment d'emoció i l'art. Jo crec que és en aquí, justament.
Per acabar, escoltarem Per l'aliment del bon vi, una cançó que la versió original és profundament masclista, però que el duet li han volgut canviar el sentit. Abans, Sant José ens explica què escoltarem.
Això és una cançó de taverna, una cançó d'homes, segurament. És un joc, també, d'aquests típics de la música tradicional, un joc de memorístic, un joc de mètric, no? I que doncs és divertit, és una cançó molt divertida en què un senyor s'ho va venent tot. La nostra contribució seria que s'ho ven tant tot que es ven la casa i fins i tot es ven la dona, però la dona, i això és una nostra incorporació que hem fet nosaltres, la dona li diu que se'n vagi que se'n vagi on vulgui, però que ella no se la ven ningú. L'abandona, i aquesta és la conclusió, que és la nostra aportació moderna, i molt adequada, em sembla. Però és una cançó divertida, que a més és bonic perquè estem fent polifonia, podríem dir, que és una cançó molt, això, de cantar purament, cosa que està molt bé que hi sigui, perquè és el propi del cantut. El cantut.cat invita a cantar. I aquesta cançó és una cançó, segurament que la cantaven quan ja anàvem borratxos, que la gràcia és que t'embarbussis amb les paraules, que no te surtin, perquè, clar, primer resulta que es ven les espardenyes, després el mitjó, després les calces, després la casa. Bueno, arriba un moment que segurament ja no te'n recordes de què s'ha venut. I aquesta és la gràcia de la cançó. I el que li han fet és convertir-la finalment en una mena de tecno, de cançó tecno, quasi bé. Però realment estic molt content, perquè era un tema difícil. En Jordi mateix, quan parlàvem de posar bases, era molt prudent, perquè això ja s'ha intentat i s'ha fet, i a vegades no ha sortit prou bé, d'intentar barrejar forçadament unes melodies tradicionals amb una base de tecno, podríem dir, per resumir. En aquest cas s'ha fet molt acuradament, allò, una caixa molt senzilla, un charles molt senzill, i sobretot el violí, i sobretot això en directe funciona molt bé. El violí es deixa anar, en el fons estem en una taverna, en el fons estem desmadrats, en el fons la cançó aquesta ha d'explotar. I és el que fem sobretot en el directe. En el disc hi és, però evidentment és un disc, és una cosa més ben col·locadeta, però la idea és aquesta, no? Una cançó de taverna, de gent borratxa, doncs que se'n va lluny, tan lluny que es transforma en una mena de cançó tecnològica.
Per l'aliment del bon vi s'ha venut les espardenyes. Per l'aliment del bon vi s'ha venut les espardenyes. Ha quedat desperdanyat, si no m'han enganyat. Les noies de Molló totes són trales, naimen el vivó, l'aigua no gaire, que naimen el vivó i l'aigua no. Per l'aliment del bon vi sí s'ha venut els mitjons. Per l'aliment del bon vi sí s'ha venut els mitjons. I ha quedat desmitjonat, desperdanyat, si no m'han enganyat. Les noies de Molló totes són trales, naimen el vivó, l'aigua no gaire, que naimen el vivó i l'aigua no. Per l'aliment del bon vi sí se n'ha venut les calces. Per l'aliment del bon vi sí se n'ha venut les calces. Ha quedat desencalçat, desmitjonat, desperdanyat, si no m'han enganyat.
Les noies de Molló totes són traves, naïm en el vivó, l'aigua no gaire, que naïm en el vivó i l'aigua no. Per l'aliment del bon vici se n'ha venut la casa, per l'aliment del bon vici se n'ha venut la casa. Ha quedat desafincat, desencalçat, desmitjonat, desperdanyat, si no m'han enganyat. Les noies de Molló totes són trales, naïm en el vivó, l'aigua no gaire, que naïm en el vivó i l'aigua no. Per l'aliment del bon vici se n'ha venut la dona, per l'aliment del bon vici se n'ha venut la dona. Però la dona no ha volgut, quan ha pogut l'ha abandonat, si no m'han enganyat. Les noies de Molló totes són trales, naïm en el vivó, l'aigua no gaire, que naïm en el vivó i l'aigua no.
Fins ací el viatge musical d'esta setmana per les comarques de Girona i les seues músiques amb Carles Belda i Carles San José i el seu àlbum Cantot. També molt agraïts a la participació de Carles Sánchez a la veu del reportatge. Acabem escoltant els quatre últims temes del concierto para grullas, grallas i grillos del grup barceloní Layez, d'un disc de l'any 95 del qual ja vam escoltar la primera meitat d'este concert en el programa amb l'entrevista amb Joana Gomila. Estes quatre peces s'anomenen, que soltarem a continuació, La bandada, La vida en la laguna, Descansando en la majada i otros pájaros. Si recordeu esta formació, Lallez barreja en este àlbum gravacions de les grues de la Laguna de Gallocanta i d'altres animals del voltant amb instruments tradicionals. Ja sabeu que ens trobeu sempre a nosaltres en Facebook, a la pàgina, a la nostra pàgina, o en Twitter i Instagram, en este cas en el meu perfil personal, @ripollescarlos, i allí es podeu deixar les vostres impressions sobre tot el que escolteu i també podeu fer algun tipus de proposta que considereu adient. Fins la setmana que ve i a gaudir de la cultura. Thank you.
Thank you.